Són les 8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
Ramon Llull, entre 1309 i 1311, tornava a residir a París, on ensenyava a la Sorbona, escrivia frenèticament i lluitava contra l'averroisme universitari, en el qual proposava exactament el contrari de l'holisme, la separació entre la filosofia i la ciència per un costat i la fe per l'altre. A finals d'aquest darrer any escrigué el poema Lo Concili, previ a l'inici del Concili de Viena, al qual va participar, i preparar la Petitio Raimundi in Concili Generale ad Aquiendam Terram Santam, en el qual reitera les seves velles demandes sobre la fundació d'escoles de llengües, la unificació de les ordres de cavalleria per crear un exèrcit capaç de conquerir Terra Santa i diverses propostes morals concordants amb la seva art. El concili acceptà fundar els col·legis i organitzar una croada que seria dirigida per Felip el Vell. Llull s'adonà aviat de que res d'això acordat en el concili es duria a terme, i una vegada conclòs, el retornà a Mallorca, on caigué malalt i dit el seu testament el dia 20 d'abril de 1313.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6. Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
Ara em sents per una banda. Ara em sents per l'altra. I ara em sents per totes dues. Millor dues, oi? Com en la teva declaració de la renda. Marca les dues caselles solidàries i així ajudes a tothom. Església Catòlica i Finalitats Socials. És el teu dret. Millor dues. Càritas.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els dissabtes a les 9 del vespre, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El compromís ciutadà, amb Joan Ortiz i Serra.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time.
Què tal, amigues i amics? Benvingudes i benvinguts al Compromís Ciutadà. Som dissabte, des d'ara i fins al punt de les 9, us farem bona companyia amb aquells continguts que han donat de si durant tota la setmana, precisament del Compromís Ciutadà, i això sí, intercalat amb una bona selecció musical. Hem començat amb Adele i aquest tema que es titula Hello, però seguirem amb els Coldplay, Sky Full of Stars. També serà Jason Mraz protagonista d'aquesta següent hora de ràdio amb Love Someone. Seguirem amb Michael Bublé, To Love Somebody, segurament coneguda o la coneguis perquè és una versió original dels Bee Gees, millor dit, la versió original és dels Bee Gees, i acabarem amb Dido i un tema que es titula Thank You. Marxarem del Compromís d'avui amb la banda sonora de Pearl Harbor. Tot plegat serà per amenitzar un programa en el que el dediquem a parlar d'un tema molt controvertit i del qual no ens agrada parlar-ne mai, que és el de la mort. Però us asseguro que si presteu atenció, la següent hora de ràdio serà ben inspiradora.
El Compromís Ciutadà, perquè la voluntat és la força més poderosa de totes.
Un tema considerat tabú en la nostra societat. Avui llançarem o trencarem alguna llança a favor de trencar, i valgui la redundància, tots aquests tabús. La mort, paradoxa, és condició de vida. La percebem com la desaparició de la persona que se'n va, però l'energia, com sabem tots, no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Així doncs, si nosaltres som energia, què passa quan marxem? Avui parlem del llibre Existeix la mort, ciència, vida i transcendència, escrit per Angie Carmelo i Luján Comas. I aviam si ho dic bé, doctora en metafísica, la primera, l'Angie, i després metge anestesista i cirurgiana cardíaca, ho dic bé, això, la segona, la Luján, sí. Salutacions, benvingudes, m'he deixat algun punt o no?
Bueno, jo no sóc cirurgiana cardíaca, sinó que he estat d'anestesista a cirurgia cardíaca durant 18 anys.
Bé, pel matís. Angie, català, castellà?
Jo, si no, a mi el català no entiendo, però jo contestaré en castellano, si no.
El llibre, perfecte. Existe la muerte, ciència, vida i transcendència, com dèiem, Angie Carmelo i Luján Comas, publicat per Plataforma Actual. Diu aquí en la portada del llibre mateix, que el tinc a les mans, diu: si cambiamos nuestra visión sobre la muerte, cambiaremos nuestra manera de vivir. I comencem amb un conte, no? Qui de les dues comença?
Pues potser jo.
La Luján, endavant.
Pues, parlant de la mort, penso que hi ha un conte que és, per mi, molt significatiu i que et fa pensar, que és, per exemple, una dona, pensem en una dona que està embarassada i porta dues criatures. I estan, això és un diàleg entre les dues criatures, una li diu a l'altra: tu penses que després del naixement hi haurà alguna cosa més? I l'altra diu: sí, jo penso que sí, i que ens estem preparant per aquest naixement, no?, per aquesta nova vida. I l'altre diu, i tu com penses que seria aquesta nova vida? I diu, pues mira, jo penso que fins i tot podríem menjar per la boca o caminar amb els peus. I l'altre li diu, però què dius? Això és impossible. Com penses que podríem menjar per la boca si mengem pel cordó umbilical? I tampoc podríem caminar pels peus perquè aquest cordó és massa curt. Això és totalment impossible. Existència després de la vida o del naixement és totalment impossible. Però tu què penses d'aquesta vida que seria després? I diu l'altre, pues coneixeríem a mamà. I diu, mamà, impossible, qui és mamà? I l'altre li diu, mamà és aquell ésser que ens ha engendrat, és aquell ésser on creixem, que ens dona la vida, que ens cuida i on vivim. I quan nosaltres naixerem, veurem a mamà. I l'altre diu, però és totalment impossible, perquè ningú ha vingut des de fora per dir-nos que això és cert. I després li diu l'altre, no, jo penso, tu n'has sentit en els moments de silenci a mamà, com canta el seu so, com ens acarona el nostre món, i diu, totalment impossible, jo no he sentit res. Aquesta mare que dius tu no existeix. I
aquest és el conte.
Sí.
Ara n'extraurem conclusions, però ja que en tenim un altre sobre la taula i que el posa l'Angie, doncs endavant, Angie, digues.
¿Quieres que diga mi cuento?
¿El cuento? ¿Cuál es el cuento?
Es que este cuento lo tengo ya en la última parte del libro, Existe la muerte, para que la gente piense. Está basado en el cuento de Somerset Maugham, yendo a Samarcanda. No sé si lo conoces.
Sí.
Un sirviente que llega totalmente nerviosísimo del mercado, dice, oye, necesito que me dejes un caballo a su amo porque me acabo de encontrar con la muerte, tengo muchísimo miedo, me ha hecho un gesto amenazante y me tengo que ir de aquí. El amo le dice, por supuesto, coge el caballo y vete. El amo se va al mercado. Aquí ya a mí me sorprende, ¿no? Porque el que tiene miedo es el sirviente. Y en cambio el amo coge y va al mercado buscando a la muerte para hablar con ella. Y le pregunta, oye, ¿qué le has hecho a mi sirviente que tenía tanto miedo? Y ya dice, yo nada. La sorprendida era yo porque esta noche tengo una cita con él en Samarcanda.
Claro, y estaban en Bagdad.
Y estaban, ¿no? En Bagdad,
o no sé dónde estaban.
Cuando fuera. Entonces, yo sigo el cuento. Este sirviente llega a Samarcanda y allí el guardia ve a un señor vestido de sirviente. Dice, qué raro. Pero claro, yo le tengo que decir esto. Y le dice, mire, yo le tengo que decir esto porque usted es un señor. Sepa que esta noche la muerte va a dormir en este pueblo. Y nuestro sirviente le contesta, ¿dónde está? Que quiero hablar con ella. Es fantástico porque ese es el viaje. El viaje que ha hecho nuestro sirviente de Samarcanda, de Bagdad a Samarcanda, le ha hecho evolucionar. Y cuando ya llega, ya puede enfrentarse a la muerte.
Cause in the sky, cause in the sky.
El compromís ciutadà, un espai sobre el compromís social de les persones.
¿Y llegamos a estar preparados para enfrentarnos a la muerte?
Yo creo que sí. Yo creo que los que realmente se ponen a ello, sí.
Pero que no son una mayoría, ¿no?
No, no son mayoría. Para mí son hay niveles, ¿no? De aceptaciones de cosas no visibles. Necesitas otra especie de captación, posiblemente.
De alguna forma, lo que se desprende del libro después de leerlo, ojearlo o radiografiarlo, como sea, es que el único objetivo por el cual estamos aquí es prepararnos para cuando nos vamos, ¿no? ¿Es así o no? ¿Esta conclusión es correcta?
Es totalmente correcta, correcta. Mira, yo pienso, ¿no?, que el hecho de que la muerte exista exige que seamos, entre otras cosas, universales. ¿De acuerdo?
¿En qué sentido?
Sí, porque la continuidad de la vida hoy ya no es cuestión de religión, sino también es cuestión de ciencia. Hay científicos que están apuntando a que somos más que la materia, que somos en realidad cuánticos. Entonces, esa cuántica nos hace universales, nos mete dentro de la ciencia. Por eso lo decía.
No, nos evidencia que estamos sometidos todos bajo una misma ley, que es esa ley del universo. ¿De alguna forma es eso?
Sí, y que como la materia no se destruye, se transforma. Con lo cual somos cuerpos, somos tridimensionales por un lado, pero por otro lado, esa parte nuestra que sigue ya no lo es. Entonces, Luján, lo puedes explicar con mucho más ciencia.
Sí. Ara vamos, Luján. La qüestió del conte. És interessant aquesta història. Hi ha dos punts, no? El primer d'ells, si fas silenci i calles, pots sentir a la mare. Que això, quantes vegades nosaltres fem silenci, no?, per sentir a la mare o a qui sigui que hem de sentir. I el punt número dos, si naixem, hi haurà vida, creiem el que creiem, no? O no?
Sí, absolutament. Tots els estudis, les experiències properes a la mort que estan il·lustrades a la literatura des de 400 anys abans de Crist, sempre són iguals segons, independentment de la cultura, de la religió, del sexe, de l'edat, de l'època, sempre són iguals. I en aquest viatge, quan arriben en aquest moment que aparentment, segons tots els indicis objectius, estan morts, doncs aquestes persones tenen unes vivències diferents, són unes vivències de plenes d'amor incondicional, de que ningú t'està xutxant, que hi ha una pau impressionant.
Parlem de les experiències properes a la mort.
Sí. Quan tu et mors, tens aquestes, no tothom, però els que ens ha arribat és igual sempre. Hi ha milers de casos descrits, no? I aquest amor fa que quan tu tornes, la teva vida canvia.
Hi ha una cosa que no entenc. A veure, és que estem parlant d'experiències properes a la mort. Això vull deixar-ho clar, eh? Explica'ns una mica com tu, a través de la teva trajectòria professional, ho has pogut veure i en quines circumstàncies t'has mogut per arribar a aquestes conclusions que, d'altra banda, ja ho apuntes, no? També les extreuen altres persones, no?
Sí. Jo, per una banda, la meva feina, pues, soc anestesista i he reanimat moltes aturades cardiorrespiratòries, moltíssimes. Per una altra banda, he estat 18 anys a cirurgia cardíaca amb un tipus d'urgències que fèiem una aturada total de cor, de circulació, de respiració, de cervell, no?, a través de Shell. I també he participat en el primer trasplantament bipulmonar d'Espanya, que també és un tema molt proper a la mort. I, per una altra banda, dins de la meva trajectòria personal, pues, he estat a prop de la mort, amb la mort del meu marit, que va fer que jo estudiés moltíssim la mort. O sigui, he juntat la trajectòria professional i la personal, i, bueno, he buscat la part més científica de la mort.
I llavors hi ha persones que quan tornen d'aquesta experiència propera a la mort, va i ho expliquen.
Sí, sí, sí.
I què expliquen?
Ara, més que abans, però des del 2001, que es va publicar un reportatge en la revista Lancet, que és una de les més importants dins de la medicina científica, es va fer un estudi prospectiu, és a dir, amb un diagnòstic. Fins a aquell moment, tots els reculls havien sigut retrospectius, és a dir, que una persona t'explica les seves experiències. Però no, aquest grup de metges i metges de 10 hospitals i amb aquest estudi durant 10 anys van recollir dades científiques amb un protocol, amb un diagnòstic, amb uns tractaments a tots igual, i que es podia comprovar tot allò que estaven dient amb el personal d'allà, de metges, d'infermeres, amb la família, que algú pogués corroborar que allò era així. Love is a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. And it's wonderful to be given with my whole heart as my heart receives your love. Oh, ain't it nice tonight we've got each other? And I am right beside you, more than just a partner or a lover. I'm your friend. When you love someone, your heartbeat beats so loud. When you love someone, your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to come. It's a funny thing. It's making my blood flow with energy, and it's right on time. Oh, ain't it nice this life we've got each other.
lying right beside you. More than just a partner or a lover, I'm your friend when you love someone. Your heartbeat beats so loud when you love someone. Your feet can't feel the ground. Shiny stars all seem to congregate around your face when you love someone. When you love someone, we're gonna give ourselves to love tonight, lifting up to touch the starlight. We will savor every second we suspend together. You and I will, you and I will, you and I will.
Per exemple, tenen la capacitat d'escoltar, de veure, inclús ho poden escoltar a distància.
Parlem sempre de persones amb experiència propera
a l'amor.
No ho allunyem aquí. Mm-hmm.
Sempre amb aquestes experiències que podríem dir que una experiència propera a l'amor és quan hi ha una aturada cardiorrespiratòria.
D'acord. Mm-hmm. Sí.
Llavors, quan això para, el cervell és molt sensible a la manca d'oxigen.
Uh-huh.
I als 60, als 3 segons i mig, ja hi ha una mica de dèficit neurològic. Però als 6 segons, encara més, perquè hi ha una mica d'edema. Bueno, això ho podríem fer la part tècnica. Però aquesta gent, que el seu cervell no funciona, t'estan explicant coses que es poden demostrar que són certes a través de sentits, de la vista, de l'oïda, de l'olfacte, de percepcions,
d'acord,
de visions.
Tipo, vaig veure com un equip de metges m'aixecava i em posava la camilla i em posava el braç dret així o aixà, i els metges diuen, doncs és cert, ho van fer, però si estaves allà i estaves completament inconscient.
I aquest metge portava barba o portava una corbata de tal color, aquests dos estaven parlant.
La qual cosa demostra aquesta dimensió de més enllà que té l'ésser humà i que ni qüestionem perquè només construïm el nostre món en base al que percebem amb els sentits, no?
Però inclusiu s'ha fet en estudis amb cecs de naixement i és exactament igual, veuen.
Clar.
O sigui que és com si la nostra consciència va més enllà del nostre cervell. Simplement l'utilitza.
Uh-huh.
I el que es mor és el cervell, no la consciència.
¿Y cuando nos vamos, dónde vamos, Angie?
Mira, para mí, cuando nosotros nos vamos, lo que continúa es lo ligero. Todo lo pesado se queda aquí, el cuerpo se queda aquí, y continúa esa parte nuestra ligera, en el sentido que también los defectos, los errores que nos han ayudado, se quedan.
Es decir, las emociones nuestras son un poco pesadas y se quedan.
Las pesadas se quedan.
Pero las emociones serían pesadas, ¿se quedan las emociones?
Las tensas, sí. Por ejemplo, el odio. Todo lo denso, lo que frena, eso para mí es denso y por ley de gravedad se tiene que quedar con el cuerpo.
Uh-huh.
Los errores se quedan porque ya nos han permitido aprender. Entonces, lo que sigue es una energía que se libera de ese marco tan rígido, yo creo, porque esto sí que no se puede comprobar, va a su nivel de vibración. ¿De acuerdo?
Si la... Eso encaja un poco con lo que se dice de las religiones, que volvemos al Padre.
Sí. Los que ya están totalmente en una vibración total, vuelven al Padre. Los que no, vuelven al camino hacia el Padre, para los que creen en esto. Sí, por supuesto. Entonces, lo que sigue es lo mejor nuestro, nuestras cualidades. Yo siempre digo que tenemos que conocerlas. Es que muchas veces estamos dando más importancia a nuestros defectos que a todo lo bueno que somos, ¿no?
Sí.
Entonces, para mí es importante saber esto y potenciarnos para vivir de otra forma.
Ah, ahora iremos, ahora iremos. Pero hay una pregunta que me interesa bastante, que está marcada por la creencia popular, influida por la religión, y es que cuando nos vamos, volveremos a ver esos seres queridos que nos dejaron en el pasado. ¿Sabemos algo de esto?
Tú, con las experiencias cercanas a la muerte, sí.
Yo he de dir que som energia. La teva energia, com diu l'Angi, emocional, està al costat dels teus éssers estimats i tu els veus, tu els sents a prop. Venen a acollir-te, venen a recollir-te, a fer-te fàcil el camí. Diuen els que han tingut experiències properes a la mort que mai morim sols, que sempre tenim un àngel al costat nostre i tenim els éssers estimats sempre, que ens ajuden en el camí. Llavors, és fàcil. Normalment,
morir
la gent...
és fàcil.
Sí. Quan dones el pas és molt fàcil. El que no volen és tornar. Habitualment no volen tornar.
De veritat, les persones que tenen experiència propera a la mort diuen: estic tan bé aquí que no vull fer el pas enrere i tornar on estava.
Sí. Sí,
wow.
Sí, expliquen això.
I hay una persona, uno de los más famosos ahora, Evan Alexander, y él cuando vuelve cuenta de una mujer que él no conocía. Sí que conocía, se encontró con familiares, pero había una que no conocía. Y su madre le dijo: mira, no te lo habíamos dicho antes, pero ahora te lo decimos, es que eres adoptado. Y esta era su hermana. O sea, que se encontró con alguien que ni sabía que... O sea...
Però, a més, és que tenen aquestes percepcions de coses que veuen a persones que no coneixen. I hi ha més casos com aquest. Aquest era una noia de 19 anys que després va veure la foto a casa de la seva mare biològica i va veure que sí. Però han hagut casos de pares biològics que un senyor que se't presenta, que tu no saps qui és, que t'estima molt, i després de 10 anys et diuen: mira, i t'ensenyen una foto. I és aquella mateixa persona. Perquè, a més, has de pensar que en aquestes experiències no s'esborra. Amb els estudis que han fet, als 10 anys tenen la memòria intacta. Quan la memòria queda emmagatzemada en unes estructures cerebrals que pateixen amb la manca d'oxigen. Pues això...
No s'esborra.
No.
There's a light, certain kind of light, they'll never shine on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way,
there's a way.
Everybody say to do each and every little thing. But what does if I ain't got you,
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 baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like
to love somebody, to love somebody the way I love you.
Brain. I see your face again.
El compromís ciutadà. Jo canvio, tu canvies, tots canviem.
Com ens preparem perquè arribi aquest moment?
Yo creo que potenciando realmente, primero, una apertura que nos permite dejar atrás el miedo, soltar lastre. Para mí el miedo es un gran lastre.
Uy, doncs és el gran tema de la humanidad completa, ¿eh?
Pero hay muchas cosas provenientes de eso, provenientes de esa continuidad que cada vez está probándose más, que nos puede inspirar. Yo tengo un curso, un taller de fin de semana, y es sobre la muerte. Y entonces yo el sábado les explico toda una serie de cosas que el día siguiente vienen y dicen, ya no tenemos miedo a la muerte. Entonces es enterarse realmente que nos podemos hacer amigos de la muerte y que la muerte no es nada más que esa continuidad nuestra. Es más, sin dolor, sin sufrimientos, en toda una serie de cosas aquí que nos limitan y nos constrictan.
No obstant això, digues.
Puc afegir una coseta?
Sí, home, clar, per favor.
Per mi, la resposta a aquesta pregunta és viure el present. Perquè tu, quan estàs en el futur, estàs amb la por. Perquè estàs en la incertesa, tu no saps què passarà. I quan estàs en el passat, estàs amb la culpabilitat, amb una...
Bueno. Cert, clar.
Quan estàs en el present, no existeix.
No estàs per punyetes.
I el present és estar en la consciència i estar amb el cor. O sigui, és estar plenament en aquest instant amb els cinc sentits aquí i donar lo millor. Estar connectat.
Però clar, a vegades, i això ho deia Martí Pol, no? Morir no és morir, sinó que es mori algú proper. I la dificultat està en això, sobretot si és una persona que per edat no li toca, entre cometes, no?
Esa es la gran, para mí, el gran tema, ¿no? Porque yo trabajo con duelo, llevo 20 años, desde que Elizabeth Kubler-Ross vino aquí y nos dijo, oye, empezar a hacer, dejar de prepararos, estáis súper preparadas, y me tocó duelo, como ni buscándolo, ¿no? Simplemente, de pronto me encontré. La muerte de un ser querido es muy dolorosa, pero dependiendo de tus creencias, lo vas a vivir mejor o peor. Esto está clarísimo. Las personas que tienen una idea positiva de lo que significa muerte no lo pasan tan mal como las personas que no creen en absolutamente nada. Porque ya en sí, la muerte es tremenda. Creas o no creas, ya es tremenda, porque que ese ser que tú necesitabas, que formaba una parte importantísima de tu vida, de pronto no está, allá hay lo que yo llamo un síndrome de abstinencia impresionante. Entonces, solo eso ya te descoloca, te hace casi inútil al principio, ¿no? Y dependiendo de cuánto necesitabas a esa persona, pues tu duelo va a seguir más o menos. Entonces, las creencias ayudan. Ayudan porque nos ayuda a ¿cómo se dice?, a tenerlo en otro sitio, especialmente si son creencias positivas. Ya los
¿Es como si te desapegaras de algo o no? ¿O desapego no es la palabra?
El duelo es entrar en el desapego, poco a poco, sí.
Vaya.
No nos damos cuenta que nos apegamos mucho a las cosas, a las personas.
A las personas.
Sí.
¿Es posible desapegarse cuando se ha ido, por ejemplo, una hija o un hijo?
Es necesario.
¿Pero es posible?
Sí, se ha hecho. Se ha hecho, y padres que realmente lo habían pasado tan mal, y que yo sigo viéndoles y ahora están... El duelo cambia a la persona, te saca lo mejor, porque tienes que enfrentarte con lo peor que te podía haber pasado, especialmente si has perdido un hijo. Y muchos de estos están en los grupos de duelo ya ayudando a los que tienen pérdidas recientes a seguir.
Mm-hmm. Voy a introducir un tema que genera muchas controversias. Y además, incluso, que genera rechazos, el de la reencarnación. És que som una societat que no ho creu. Però n'hi ha d'altres que sí que ho creuen. I llavors, quan veus que n'hi ha uns que pensen així i els altres pensen així, dius qui té la raó, potser cap dels dos o potser les dos. Podeu aportar alguna cosa al respecte?
Jo dic, a veure... Hi ha una frase que és, i és... Creamos lo que creemos. Això és així.
Creamos lo que creemos.
Sí.
Això és potent, eh?
Això és molt potent.
I si podem, ho desenvolupem, però digues-ho.
Llavors, si tu creus que existeix la reencarnació, existeix. I tu creus que ets matèria i que s'ha acabat tot aquí perquè el teu cervell, el teu cos és matèria, doncs s'acaba aquí. Per mi, jo crec... que estem aquí en un camí d'evolució de la consciència per tornar a la casa del pare que dèiem abans, no? Llavors, en aquest camí d'evolució tu has de passar per tot, per aprendre, per totes les situacions, no? Però independentment d'això, que em sembla com la manera més justa, perquè, a veure, jo perquè estic aquí, que ho tinc tot fàcil, i un altre està a l'Àfrica patint si existeix únicament una vida. Però... per mi...
Ah, i per què això?
Clar, per mi això ja és creure una com a indici. Base de justícia. Però, a part, científicament, hi ha estudis fets correctes en quant a la tècnica científica. En el que estic pensant al doctor Stevenson, i en Stevenson, que ha recollit 3.000 casos de nens de... Bueno, amb totes els índexs de reencarnació, i ha escrit un llibre que parla de 20, que, bueno, que no hi ha d'un altre. O sigui, han fet tots els estudis científics i tot el que diuen aquests nens s'ha pogut comprovar, constatar i dir que sí.
And then you call me and it's not so bad, it's not so bad.
El compromís ciutadà. Sigues tu el canvi que vols veure al món.
Nens que parlen de que recorden vides anteriors.
Sí.
I va, sí. I ho comproven, sí. I el mètode científic,
sí,
per fer el llibre és perfecte.
Sí, però a part de tot, tens els psiquiatres
això.
Com Brian Weiss, que no creien res, i a través de les tècniques i amb pacients... Bueno, es va trobar que li explicaven coses de vides anteriors, que havia de creure perquè l'altre que li deien aquests pacients era creïble. Per tant, no podia deixar de creure unes coses, sí, i creure les altres.
Clar. Home, el que sí ser és que hi ha molts defectes amb els que naixem ja... que són de naixement. Vull dir, que tenim,
sí,
molts defectes de naixement, això és el que,
sí,
vull dir, no?
Sí.
Però clar, d'aquí a que... D'aquí a que vinguin d'abans del naixement ja és més complicat.
Aquest,
no?,
senyor ho ha fet, no? Ho ha estudiat.
Sí, sí.
Però cadascú és lliure de creure o de no creure.
Home,
tant,
clar, clar.
No, vull dir que quan tu vols creure, hi ha molts indicis. Si vols no, clar, creure, trobaràs també.
Home, també he de dir que si difícilment puc recordar què vaig sopar ahir, sí, que he de recordar el que vaig fer... eventualment o hipotèticament en una vida,
sí,
anterior, eh? O sigui que...
Però estan venint uns nens que recorden.
Mm-hmm. Són estan nens venint uns nens, vol dir?
Que estan naixent uns nens que,
sí,
són especials.
Com si estiguéssim en una onada...
Sí.
On...
Yo creo,
sí,
que los que ya estamos trabajando en todo esto ya lo encontramos como más... Como, volviendo a lo del de poder de las creencias, yo creo que en la próxima... vamos a cortarnos.
Sí,
yo creo que sí.
Sí, sí.
Pero por otro lado, para mí la reencarnación soluciona el gran problema de la injusticia.
Sí.
¿Por qué a mí y por qué no a ti? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Y por qué unos nacen en situaciones como muy, muy difíciles y otros no? O sea que...
¿Por qué me pasa eso a mí y a una otra,
sí,
no? También,
exacto, dictador, exacto, ¿no?
Uh-huh.
La gente que nace con defectos físicos y todo esto...
Mira, recordava el conte de Samarcanda, però no recordo a qui havia llegit res sobre de la reencarnació. En parleu o no?
Jo sí.
Tu sí que en parles,
jo,
eh?
Sí.
He fet un escanejat important.
Vale, lo que no, ara no me'n recordo si està al capítol de la immortalitat o de les experiències properes a la mort, però sí.
Qualsevol cas és un llibre escrit a quatre mans per l'Àngel Carmelo i Luján Comas, que es diu Existe la muerte, ciència, vida i trascendència, amb una càrrega de profunditat importantíssima, ha quedat reflectida aquí en aquesta conversa que hem tingut amb elles dues. Està publicat a Plataforma Actual. I és un llibre gairebé obligatori, perquè ens obliga molt a reflexionar i a donar-nos en que prestem tan poca atenció a les coses que realment interessen. Per cert, Angie.
Sí.
Cursos de dol. Els feu les dues, també?
No, jo faig uns cursos i ella fa uns altres.
És que trobo que seria molt interessant poder donar les coordenades,
sí,
a l'audiència, més que res perquè, home, aquestes coses són molt útils i sobretot, sí, si algú que està travessant algun moment difícil, doncs seria molt interessant i hi prenem nota.
Mira, se llama Aves Grup de Dol.
Ah, sí.
Esto lo cofundé con Adela Torres y funciona muy bien. Y la gente va allí y se encuentra con personas que están pasando por lo mismo y pueden compartir, ¿de acuerdo?
¿Son aquests grups de cap de, on es fan cursos de cap de setmana?
También, sí, está en la calle Córcega.
Sí.
Entre Balmes y Enrique Granados, Montaña. O sea que está muy, muy asequible. Y
yo allí
me encuentro, sí, también Aves Group de Dol. Yo voy una vez al mes y doy una charla, que el mes anterior la gente ha escogido el tema y todos están invitados a participar con una pequeña
aportación.
Aportación, sí, sí.
Y después fas aquest cap de setmana
el Merry Life,
un taller sobre el amor
que se llama Abrazamos la vida. También lo hago en Aves. Pero este año ya lo he hecho.
Pero es aquest cap Merry Life que vaig cofundar jo. És un centre de, bueno, de
d'autoconeixement, d'autocreixement, sí, sí, creixement personal,
sí,
transpersonal, com en diuen ara, per no dir espiritual, sí, obertament.
I medicina també.
I és una associació sense ànim de lucre i es diu Merry Life.
Fem una cosa. Si hi ha alguna persona interessada, que truqui al telèfon d'aquí a la ràdio, al, sí, 93-409-2770, amb el 93 davant, i que preguntin expressament per això. Aquest és el Compromís Ciutadà, aquest és el programa, el Compromís Ciutadà. A algú que tingui dubtes, que vulgui saber més referències de tots aquests grups, doncs que deixi el missatge centraleta, que ens el passaran aquí a nosaltres en el programa, i contestarem amb molt de gust. Angie Carmelo i Luján, com has estat, un plaer.
Igual.
Ara, a mi
gràcies
també.
Gràcies per la vostra participació. Fins la propera.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Gràcies, Joan.
El Compromís Ciutadà, un programa sobre canvi de paradigma social i nova consciència.
Ràdio Estel.